Arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen demà. Serà ja amb el primer butlletí informatiu del matí.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigos a producció, en Sergio Rigo de banda, Osir Dinador i en Bernat Nadal en els comandaments tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 78 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Casualitat, bé o no, tampoc entrarem ara en el debat. El cas és que la setmana passada vàrem estar parlant de naixements estranys, de concepcions diferents, no? I avui parlarem d'un tema relacionat. Clar, aprofitant aquests dies de mor, no?, on totes les botigues ompleixen els seus aparadors de corats vermells i de coses semblants. Perquè, i enguany més que mai, avui és el dia dels enamorats, de l'amor, no? I dic més que mai perquè aquest cap de setmana s'han juntat el dia de Sant Valentí, dia triat per molta gent per tenir aquells moments romàntics, no?, acompanyat de regals, soperillos, nit d'hotel, bé, ja sabó. Després també tenim la rua, és a dir, Carnestoltes, el carnaval, moment també de festa i bauxa. A vegades més que bauxa, disbauxa, no?, moment per desenfrenament. Moltes vegades també s'aprofiten els disfraços per tenir, per practicar sexe, no? Imaginació, novedat, festa, tenim com a referències de Venècia. I per acabar de rematar tota aquesta concatenació de fets, tenim que s'ha estrenat, i de quina manera, perquè quina publicitat gratuïta li estem fent els mitjans, i s'ha estrenat la pel·lícula aquella que tant ha donat per parlar, de xerrar, no?, que està basada en una novel·la que du el mateix títol. La pel·lícula aquesta diuen que té tocs eròtics, sensuals, no?, que a part de crítiques i crítics pot ser, si tinguin relació en què hi hagi gent que, com dir-ho, no?, s'encalenteixin una mica, que si és consensuat ja va bé. Per cert, parlant de sexe consensuat i tot això, aquesta setmana també ha hagut una estrena, a part de la pel·li aquesta que han dit, i és que dijous passat a les 11 del vespre la nostra companya Maria Rigo amb en Joan Guillem Jaume a IB3 Ràdio fan el programa No apaguis llum, un programa on el tema principal és el sexe. El que varen fer abans d'ahir, clar, per la pel·li que han comentat, i de varen parlar de sadomasoquisme light, no? Està bé que hi hagi diversitat. Així que, companys, benvinguts. I de tot això, que si Carnestoltes, Sant Valentí, pel·lis, programes eròtics, ara estaria bé a veure si mos en recordem d'aquí 9 mesos de veure si hi ha hagut qualque baby boom, no?, com aquells que s'han anat produint al llarg del temps, com aquell famós de Nova York, ja fa anys, va ser de l'any 1965, no sé si el recordeu, vosaltres?
Bon vespre.
Bon vespre.
Sí, a més és un cas d'aquells que sempre s'ha associat en el fenomen ovni i és una història molt interessant perquè, si no recordo malament, varen ser més de 36 milions de persones que se varen quedar fora lluny de cop.
Sí.
I clar, en aquell temps, relacionat una mica amb el tema que estàs dient, poques feines havia més que fer que entretenir-se en sa parella.
Sí.
I sí que va generar un gran baby boom.
Sí, també va passar la part d'aquesta mena de baby boom el 2008, no? Això a Barcelona. Sembla ser, va haver un percentatge, no record, entre el 5 i el 10 més de naixements a Barcelona. Diuen que arrel d'aquella apagada, no? I és vera que la de Nova York va tenir molta cosa misteriosa, no? Perquè va durar 12 hores exactes, exceptuant a tots aquells indrets que varen tenir a ells per fer proves i per tal d'arreglar-ho, però a on no havien tocat res, a les 12 hores exactes se va posar en marxa. Diuen que varen veure llums, etc. I encara, a dia d'avui, crec que no se sap ben bé què és el que va produir allò, no?
Bé, dins és que m'agrada el misteri, evidentment, les hipòtesis que ha dit, les hipòtesis més vàlides seria la de... naus d'altra procedència.
El meu posicionament seria qualque teoria més, diguéssim, conspiranoica, no? Veurem en reacció.
Bé, podria estar relacionat, una cosa en salsa, també.
També.
Però bé, ja que hi ets, ara que estàs comentant dades simbòliques d'aquests dies, ahir mateix se va celebrar el dia de la ràdio.
Correcte, sí senyor.
Sí, també estem una mica d'enhorabona, per
també,
si, per
també.
Si
dir-ho. També, sí senyor. Ahir divendres va ser. Anem a fer un resum de tot això. Sergio, si vols, podries fer el sumari i mirarem de no enrotllar molt més perquè va passant el temps.
Bé, bon vespre, Xema. Avui començarem aquest programa amb una entrevista que me fa molta il·lusió. Xerrarà amb la doctora en Història Antiga i professora de Sonet, Anna Maria Vázquez Ois. Aquesta setmana la tornem a tenir en el programa per comentar amb ella el nou curs que s'està preparant per la seu de Sonet aquí a Mallorca i que celebrarà d'aquí dues setmanes. Se diu Mentires o Verdades, desaprendiendo de la Història Antigua. Després explicarem com se pot apuntar sa gent que mos escolta i donarà més detalls. Pel que fa a la part principal del programa, avui xerrant d'històries d'amor i mort. Ja ho has dit, avui és el dia dels enamorats i per això recordarem algunes d'aquestes històries que es mouen entre la realitat pura i dura i també sa llegenda. I finalment, a la darrera part del programa, pues, repassarem l'actualitat de la setmana, la secció Molt Diversos, i llegirem alguns missatges que ens heu fet arribar a la secció de xarxes socials.
Que per cert podries donar, si vols, les formes de contacte.
I d'allò ja ho sabeu, des d'aquest moment podeu enviar els vostres missatges a les diferents formes de contacte amb el programa. Ho podeu fer a les xarxes socials, tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris, i emprant l'etiqueta Font de Misteris i Vitres. També podeu optar per el mètode més clàssic, que és enviar un correu electrònic a fondemisteris@ivetradio.com.
El mètode més clàssic seria una carta de paper amb una bústia, saps?
Sí.
No.
Mai que m'agradaria fer és enviar un telegrama. Ho tinc pendent.
És molt senzill.
Però no és barat, tampoc.
No. Això no, no m'he dit que sí, clar, i tenguent els correus electrònics que has d'anar a enviar un telegrama, que has d'anar... També se podria, no sé si se pot fer per telèfon, se deu poder fer per telèfon encara, els telegrames.
No sé, però si no hi ha un missatge que m'arriba o que arriba en el destinatari on se va parar, no té encara gràcia.
Evidentment, no, però tu el comanes per telèfon. Bé, no, vinga, això, que avui és Sant Valentí i com de tant en tant feim Font de Misteris, aprofitam la data per poder posar un punt de vista diferent. Avui veurem històries d'amor. Un programa romàntic? No, aquesta no seria la paraula precisa. Avui parlarem d'històries d'amor, millor dit, relacionades, no? Però històries diferents, de tot tipus, tràgiques, morboses, poc habituals. De fet, la setmana passada vàrem parlar d'una història d'amor, una història d'una manca d'amor, millor dit, no? La del pare d'en Jaume I, el nostre rei conqueridor, i del son pare, en Pere II, que va ajuntar-se amb la seva legítima esposa, la reina Maria de Montpellier, i es varen allitar, no? Per tal d'engendrar. La veritat és que molt d'amor no hi devia haver. Però si fou realment com sembla, si va ser realment com conten les cròniques de l'època, quina responsabilitat i quina visió d'estat que tenia aquella dona del segle XIII. De fet, si no hagués estat per aquells prohoms que acompanyaren en la reina Maria de Montpellier i enganaren en en Pere el Catòlic o Pere II, que se coneix per dos noms, com estaria ara la nostra terra? Quins canvis hi hauria si aquell vespre, aquell rei, en Pere II, s'hagués adonat compte de que a qui li varen portar en el seu llit no era a qui ell pensava, és a dir, la seva amant, sinó que era la seva esposa, no?, a qui ell va tractar de rebutjar. És interessant, a vegades, pensar en com serien les coses, es que fos una cosa senzilla, si aquesta cosa no hagués passat, no? Vosaltres, què penseu? Com seria ara la nostra comunitat, si les nostres illes, no?, si aquell vespre el pare i la mare d'en Jaume I no haguessin duit a terme aquell engany, no? I en Jaume I no hagués nascut, què pensau? Com seria? Vosaltres què penseu? Tu què penses, Borja?
Bé, jo penso que hi ha aquella història del famós document dels cavallers del temple de 1129, després de dos concili de Troyes, que se troba a París, si no record malament, aquest document, i que diu que 100 anys abans de la conquesta d'en Jaume I, Mallorca perteneixia en els cavallers del temple.
Ja pens més o menys el mateix que tu. Tu, Sergio, què penses?
Bé, tot seria bastant diferent, crec jo, no sé.
Jo gosaria dir que no.
No.
No, jo gosaria dir, me'n vaig a lo que ha dit en Borja, que en Ramon Berenguer, crec que va ser en Ramon Berenguer, que a principis del segle XII, 100 anys abans que en Jaume I, ja varen fer una incursió. És a dir, que si no l'hagués fet en Jaume I, l'hagués fet en Pere II, o el nebot, el que hagués tocat reinar. Feim una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.1. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
Allà on hi ha exclusió, hi posam uns braços oberts. Allà on hi ha discapacitat, hi trobam habilitats. De la malaltia mental, entrem lucidesa. Flors en el desert, amb David Oliver, diumenge a les 10 del matí a IB3 Ràdio. Flors en el desert. Escolta com batega el cor de la societat. Escoltes IB3 Ràdio, apoyant-se al 101.1 de la freqüència modulada.
La sents?
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio. A Menorca mos podeu escoltar en el 88.6 de la freqüència modulada. I abans de continuar amb el tema d'avui, i aprofitant que d'aquí dues setmanes tenim la sort de tornar a tenir un curset d'aquest tan interessants a Saunet, a la delegació de Palma, i per aquest motiu volen conversar una mica amb la doctora Vázquez, la doctora en Història Antiga, Ana Maria Vázquez Ois, que és molt coneguda a nivell nacional, tant per la seva immensa quantitat d'alumnes que té cada any, com per les seves participacions en programes, tant de ràdio com de tele. De fet, per a molts dels nostres oients, és una veu familiar. Bé, i és que també ens omple de goig, és perquè molts dels nostres oients, per molt d'ells, la doctora Vázquez ha estat també professora seva a la Universitat Nacional a distància, no? Si tu vols, Sergio, ara podríem, així, per qui encara no la conegui, una mica de presentació breu, no?, de lo que és doctora Vázquez, mentre en Borja la telefona, i també explicam com se pot matricular la gent que vulgui anar-hi, no?
Bé, tots aquells que vulgueu assistir a aquest curs, vos podeu apuntar a la pàgina web de Sonet Balears. Com sempre, com a tots els cursos que imparteix la doctora, se pot apuntar a qui vulgui. Per qui no coneix la doctora, ella és professora titulada d'Història Antiga a la UNED des de 1984 i ha publicat un bon grapat de llibres i estudis. Per exemple, Antiguo Egipto, l'any 2000, Los viejos dioses no han muerto, Diana en la religiosidad hispano-romana, Historia de Grecia, o Diccionario del mundo antiguo. I així podríem estar una bona estona perquè són moltíssims més.
Han comentat que també se pot seguir el curs fora de Mallorca.
Sí, també, en format online.
Efectivament, amb streaming, aquestes coses, més que res perquè, clar, també és normal que els que estan bé fora vila o bé a la resta de les illes no ho tinguin bé per anar en el polígon a poder assistir presencialment. Val la pena, de totes maneres, encara que sigui només per conèixer la doctora Vázquez, perquè és impressionant.
I també qualsevol part del món, clar, perquè se pot veure...
Evidentment, de fet, la segueixen des de qualsevol part del món. A Sud-amèrica, per exemple, té molt de seguidors, no? I avui han canviat l'ordre habitual de la secció del programa per tal d'evitar que sigui massa tard per la doctora. Per això, ara començam amb ella i ja seguirem amb el tema de Sant Valentí, l'amor i totes aquestes coses d'aquí un moment. Doctora Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, muchas gracias por la presentación. No. Se nota que me queréis, ¿eh?
Mucho, y usted...
Y yo a vosotros.
Gracias, y usted lo sabe, porque para
muchas
nosotros
gracias.
Es un honor, es un orgullo, y además empieza a ser ya un hábito, ¿no? Y es un hábito que nos gusta mucho, que es que está usted viniendo a Mallorca con frecuencia para dar estos cursos. Es el tercero que da en menos de un año, que dio... e impartió el de fantasmas y fenómenos incomprensibles y pocos habituales a lo largo de la historia el pasado julio. Luego también en diciembre creo que fue Entre venos y dagas, amor y corrupción política en el mundo antiguo, que ya esos títulos son muy sugerentes, y el que vas a impartir a final de este mes, 27 y 28 de febrero, mentiras o verdades desaprendiendo la historia antigua. Yo creo que solo el título es tan sugerente, tan de nuestro programa, ¿no? Tan de Fond de Misteris, porque ¿cuántas veces se ha querido modificar o se ha pretendido modificar la historia y cuántas veces se ha conseguido, verdad?
Pues la verdad es que los conocimientos que hay, sobre todo de mi especialidad, pues han cambiado mucho con las últimas investigaciones y sobre todo con nuestra generación, porque es verdad que formamos parte de una generación o formo parte de una generación que hemos revisado muchísimo todas las cosas que se decían la anterior. Primero porque se ha excavado más, hay más métodos de investigación, de fijar las cronologías, el carbono 14, y sobre todo porque hay muchísimo más acceso a las fuentes de estudio, de forma que estamos continuamente estudiando, y yo soy la primera que voy cambiando las teorías a base de la nueva investigación. Con
claro.
lo cual, y la nueva bibliografía, con lo cual, si un día digo, el día siguiente puedo decir digo.
Sí, y además me sorprende, porque es verdaderamente muy curioso, cómo no se rasgan las vestiduras a la hora de desdecirse o de modificar la historia. Porque actualmente a la nueva generación parece como que eso que le cuesta un poquito más, ¿no? Es decir, a veces da la sensación que quieren mantenerse firmes en sus... Sergio discrepa un poco, pero yo pienso que sí. Yo pienso que cuando un... no sé cómo decirlo, algún científico da su teoría, no le hace mucha gracia que alguien intente, tan solo intentar rebatirla, ¿no? En cambio, ustedes, su generación, y conozco a varias personas de su generación en diferentes ámbitos, también, por ejemplo, en el de la medicina, ahora recuerdo a una doctora psiquiatra que también me recuerda mucho a usted precisamente por eso. Y eso es una de las cosas que verdaderamente a mí me gusta, me llama la atención, y yo, bueno, creo que lo que tendríamos que ver un poquito, si le parece, es un poco qué es lo que va a tratar en este curso, ¿no? Es decir, ir al hecho en sí. Sé que va a hablar de Babilonia, de Egipto, de Grecia, de Roma, pero ¿qué vamos a ir tocando en cada una de estas?
Pues mira, la primera conferencia la he titulado Babilonia inmortal, cuna de la magia y el conocimiento. una eterna cultura de barro. Con lo cual, esa será la primera, es decir, empiezo por el Próximo Oriente y pongo el título de Babilonia porque más o menos es lo más conocido. Luego os diré por qué voy a tratar en Babilonia.
Vale.
Segundo es la maldición de los faraones, Egipto, una dura cultura de arena y agua, que es muy curioso porque fíjate que la arena y el agua pues parece que son cosas como muy muy blandas, ¿no? Y en cambio hablo de una dura cultura, ya verás por qué. Luego, la tercera conferencia será Grecia, cuna de la democracia, una frágil cultura de mármol, con lo cual pongo la democracia a caer de un guindo, que eso es una de las cosas más divertidas que hago, porque ahora date cuenta que no hablamos más que de democracia, sí, democracia no, y digo que la democracia no ha servido nunca para nada y que les duró lo que duró un telediario.
Bueno, ahora me remito a lo que decía hace un momentito, ¿verdad? Que no les importa a ustedes meterse en estos berenjenales, que es curioso.
Nada, yo lo pongo todo, pero vamos, patas arriba. Y porque hay tópicos, y esos tópicos pues hay que romperlos, ¿no? Y los mismos griegos decían que la democracia no les valía para nada. De hecho, llegaron los dorios del Peloponeso y se lo comieron, con lo cual es muy curiosa. Y luego termino con Roma, no tan eterna, pero en cambio, luego cambio y digo, una perdurable cultura de hierro. Es decir, me gusta mucho, sobre todo, hacer pensar a mis oyentes, porque han pervivido estas culturas, a los alumnos sobre todo, claro, pero también a los aficionados a la historia antigua, y sobre todo lo que me gusta es que piensen. Y hay una cosa que con la que yo empiezo siempre a explicar estos temas, y es algo que nosotros hemos vivido, que es el cambio, por ejemplo, de lo que era la dictadura franquista a la democracia. Si tú tienes un periódico, dos periódicos o tres periódicos que dicen Franco bueno, Franco malo, Franco mediano, ¿con qué te quedas?
Hombre, se supone.
Eso, el historiador es el notario.
Claro, sí.
Y entonces no puedes decir ni blanco, ni Franco bueno, ni mediano, ni peor, ni no sé qué. Es decir, el historiador tiene que decir, hay tres teorías.
Claro,
¿o no?
Claro, sí, debería ser así.
Efectivamente, con lo cual lo que yo pretendo es que la gente piense que del mundo antiguo siempre tenemos la información de los que ganaron y hay que cuestionar todo lo que sabemos porque en un momento determinado te aparece una fuente nueva y tenemos que cambiar todas las teorías. Y estos días veía yo en televisión, hablando de medicina, precisamente, que hablaban de lo que es los riesgos del tabaco, de que solamente incidían el tabaquismo en dos enfermedades, y en lo último que he visto yo hay como 14 o 15 enfermedades en las que han encontrado que produce bastantes problemas el tabaco. Luego la investigación es lo que va haciendo que cambiemos de opinión.
Claro,
me explico, pero nada hay que sea definitivo.
Claro, pero luego, hablando, por ejemplo, del tabaco, el señor Davidoff, que falleció con más de 90 años...
Fumaba como un carretero.
Fumaba aquellos puros, y recuerdo una entrevista que creo que le hizo Luis del Olmo, y aquel decía, no, fíjese en mí, el tabaco no es dañino. Y uno dice, bueno, visto así, pero efectivamente, luego está la teoría de cada uno, y luego están las teorías científicas, lógicamente, ¿no?
No, y luego están los factores que inciden en esa problemática. Si tú vives en un medio en el cual eso te incide directamente en esa incidencia del tabaco en los pulmones, pues claro, tendrás un desarrollo, pero lo mismo pasa con la historia. Es decir, la historia cambia en los puntos de vista y lo que a mí me gusta es que los alumnos vean que hay muchísimas teorías y que eso es normalmente lo que yo pongo de relieve, que son opiniones y que nada hay que sea definitivo, porque pueden surgir pues nuevas teorías y nuevas fuentes que nos hagan cambiar de opinión.
Claro, lo que pasa es que luego cuando surgen estas nuevas fuentes, la mayoría de veces, y me remito nuevamente a lo anterior, pasan como un poquito como desapercibidas, ¿no? Salen, se publican, pero luego la historia luego no se cambia. Eso es un poquito a lo que me refiero. Ahora nos vamos a historia antigua, podríamos sí. irnos a historia más reciente, como podría ser, por decir, no sé, alguna chorrada anecdótica, o no tan chorrada para según quién, que nos pega de lleno a las Islas Baleares, que por ejemplo sería el origen de Colón. Es decir, se sigue diciendo en los libros de texto Colón el genovés, y aquí tenemos un historiador en Felanitx, que es un pueblo de Mallorca, que dice que este año va a demostrar que Colón era de Felanitx, y luego tenemos en Ibiza al periodista Nito Verdera, que también dice, afirma, que Colón es de Ibiza. ¿Y realmente de dónde era Colón? La verdad es que en principio no se sabe.
Vamos a ver, cuando no se sabe, lo que se hace es emitir hipótesis de trabajo.
Claro, pero...
Vamos a esto, suponemos que yo a ti no te conozco, y entonces digo, pues resulta que esta persona puede ser morena. Y llega otro y dice, pues yo creo que puede ser rubia. Y de repente aparece tu foto y te vemos rubio. Y a lo mejor estaba rubio porque en ese momento te habías ceñido el pelo.
Claro.
¿Cuál
claro.
es la realidad? La hipótesis de trabajo es lo que todos los historiadores sabemos. El problema que cuando nosotros emitimos una hipótesis de trabajo y trabajamos con esa hipótesis, como lo que hablabas de Colón, es la hipótesis que ha estado en vigor durante todo lo que es la historia de Colón, ¿no? Pero si de repente aparecen nuevas teorías, el alumno tiene que saber que hay tres opiniones. Como yo hago, por ejemplo, cuando hablo en Egipto y digo que Akenatón no era monoteísta. ¿Por qué? Porque el monoteísmo de Akenatón se lo inventa Freud. ¿Por qué? Para justificar la existencia de un Yahvé, porque él es judío, el Yahvé de los hebreos, ¿no?
Caramba.
Si yo tengo una foto, entre comillas, de Akenatón, que es una escultura que tiene dos diosas en la frente, y sé que Latón es el tercero, digo, dos y uno, tres. Akenatón no es monoteísta, yo doy datos. El problema es que los aficionados, Internet y Santa Wikipedia, que nos coja confesados,
sí.
Sigue diciendo el monoteísmo de Akenatón y Akenatón hereje, y me tengo que tragar el Akenatón hereje. Entonces ya es que no es normal, porque eso me lo diga un profesor de historia antigua, lo que me hace es que esa barbaridad me llegue a mis nietos y no estoy dispuesta.
Claro, y por eso creo que la labor que hace es encomiable, porque además ha dicho lo de la Wikipedia, y aquí lo he dicho en varias ocasiones.
Y San Vicky, por Dios.
Sí,
claro.
Es que lo digo aquí y lo digo donde haga falta. No nos podemos fiar de la Wikipedia, porque en la Wikipedia hay datos erróneos que incluso se ha dado el caso de alguien que ha querido corregirlo y en la Wikipedia le han dicho que no lo corrigen, que ese dato se queda así por el motivo que sea. Y lo sé, pues datos como, por ejemplo, que una persona antes de nacer había hecho algo, lo que sea. Esto nos pasó comparándolo con una situación, y esto nos ha pasado, ¿no? En la Wikipedia un error garrafal. Otro de la Wikipedia es un amigo que está metido en el mundo tecnológico, que él era el artífice de una especie de, como se llame lo que hacen los tecnólogos, de descubrimiento, lo que sea. Había un error, él mismo fue a notificar el error que había en su propio descubrimiento, y le dijeron que no, porque el que había escrito aquello lo había escrito así. Por lo tanto, desde aquí, un llamamiento a ir con mucho cuidado con la Wikipedia. En Babilonia no tenían Wikipedia, ¿no?
Pues ya no se sabe.
Vale. Tenían magia, tenían conocimientos.
No, tenían una tecnología impresionante. Mira, una vez me vino un alumno que era es catedrático de matemáticas de instituto y me dijo algo así como, es que los griegos empezaron la matemática de ocho. Quieto ahí parado, que esto empezó, pues bueno, mil años antes de todo lo que tú sabes. Y me dijo, oh, sí, pues sí, ala. Y dice, si me voy a aprender sumerio, digo, pues ala. Y se fue a aprender sumerio. Y cuando volvió, que volvía con los ojos a cuadros, me dijo, doctor Vázquez, estoy sorprendidísimo. Digo, uy, qué bien, ¿por qué? Dice, porque tenía usted razón. Digo, hombre, yo siempre suelo tener razón. Cuando y sé de lo que estoy hablando. Dice, me dijo, mire, lo que usted me dijo es aún más, porque se llega a la conclusión de que los sumerios y los babilonios, que son los herederos, pues posiblemente tenían un sistema de calcular muy, muy cercano a lo que era una calculadora. Digo, uy, qué divertido.
Que sería algo similar al ábaco, quizás, algo...
No tengo ni idea, Chema.
Ah, vale.
Vamos, directamente vale. Lo que se sabe, y me decía este especialista, ya te digo, catedrático de matemáticas y que estuvo bastantes años estudiando sumerio y acadio para poder decir lo que te estoy diciendo, pues me dijo, primero, lo que conocían los babilonios se ha perdido. Lo que conocían, digamos, de universitario, solo conocemos hasta llegar a la universidad, es decir, la alta matemática no se conoce. Y luego, lo que tampoco se conoce es que se dice que eran muy atrasados porque no conocían el cero. El cero no lo conocían, según este alumno mío, porque ya no lo necesitaban por la altura que tenían de conocimientos. Con lo cual, por eso te digo que yo cada vez hablo menos, porque es una barbaridad lo que se puede decir de estas culturas antiguas, que luego lamentablemente se perdió. Y fíjate que trabajando ayer en los materiales y en la conferencia, pues encontré que efectivamente el cero se empezó a utilizar en nuestra cultura, en Occidente, con Fibonacci. Y la serie de Fibonacci ya lo conocían los egipcios y ya conocían lo que era el número áureo. Y desde luego los babilonios tenían, y están las tablillas que se conocen ya, hasta mi manual de historia antigua, yo las pongo porque es espectacular, porque ya tenían los las series de Pitágoras, con lo cual dice, vamos a ver, la matemática no es griega, y dice, pues va a ser que no, lo tenían los babilonios, Chema, y esto es impensable que lo digan alguien que no sea Navázquez, porque la gente no conoce Babilonia.
Pero es que luego, además, usted ya lo ha publicado en uno de sus múltiples y variados volúmenes.
Claro, en las unidades didácticas.
Claro, pero es que nadie ha hecho un cambio respecto a eso. Creo que se sigue diciendo que el cero fue un ajuste matemático, un invento matemático de los árabes, ¿no? No lo sé, creo que se sigue diciendo así.
Claro, entonces, ese no lo sé, eso es lo que yo planteo siempre. Es decir, cuando estéis buscando un conocimiento que venga por los árabes, daros cuenta que eso que viene por los árabes, pues resulta que es de lo que los árabes nos han traído, de lo poco que quedó de las bibliotecas de la antigüedad.
Es decir,
las primeras bóvedas, Chema, estaban en Mesopotamia, en Telachana, y eso ya lo publiqué yo en 1988, en el primer libro que publicamos Carmen Poyato y yo, en Arqueología del Segundo Milenio en el Próximo Oriente, y ya había bóvedas, y estamos hablando del 1800 antes de Cristo. Los castillos medievales son las fortalezas del Bronce Medio que luego los cristianos trajeron a Occidente con las cruzadas, es decir, Oriente es mucho Oriente. Y yo me sigo quedando con la boca abierta.
Es como nos hemos quedado aquí los tres con cara de estupefactos.
Claro.
Porque, claro, es decir, que los castillos medievales claro, concuerda, ¿no? Es decir, los cruzados lo ven, lo traen para acá, y me imagino que, bueno, como suele hacer el humano, pues arrasó con todo lo que había allí y se quedó lo que quedó aquí, ¿no?
Que va, si están, si la fortaleza de Alepo, que se la deben estar cargando un día de estos, pues con las bombas y el follón que hay en Siria, pues tenemos unas fortalezas con puertas retranqueadas, que por cierto no lo he puesto en la conferencia, porque la conferencia solamente son 2 horas, y con esto yo tendría que hablar pues 3 meses, para contar todo lo que sé de Babilonia y el Próximo Oriente, ¿no? Pero los accesos en talud, para que no puedan poner escaleras y subir y resbalen cuando echan, eso lo tenemos en el Próximo Oriente, en el Bronce Medio, te estoy hablando del 1500-1600. Y cuando me da la risa y estoy en el Museo Británico y a la gente le enseño lo que yo llamo los tanques asirios, que me da la risa, y dice, oiga, esta señora debe estar loca. Digo, oiga, ¿esto no le parece a usted un tanque? Y estamos en los asedios de Senaquerilla, Surbanipal, en el siglo VII y VIII. Con lo cual dice, ¿de cómo se movían estas cosas? Y pues no lo sé, porque los pies por debajo no se ven y están subiendo una cuesta. Es decir, hay cosas que no conoce Occidente y que están ahí y tenemos, no como lo hacían, sino que tenemos la representación gráfica. O por ejemplo, que tampoco lo he puesto porque es que no me da tiempo, es la famosa pila de Bagdad que apareció en el Museo de Bagdad, sí. Que luego esto lo cogen los que hablan de cosas raras, los ufólogos y todas estas cosas, y dicen los extraterrestres, dicen, no, mire usted, es que estos son descubrimientos como las gafas de Asurbanipal que están en el Museo Británico, hay solamente una, es una lente, la estudió un óptico y dijo, oiga, que esta lente es del siglo VIII antes de Cristo, está en contexto arqueológico y corrige el astigmatismo. Y el Museo Británico ha tenido que poner, quitar el cartel de objeto desconocido y poner posible lente. Porque es que no se puede admitir esa barbaridad. Pero tú fíjate que yo cuando voy a Egipto, voy con una lupa y una linterna. Porque si no, no veo la taracea y las incrustaciones por ejemplo, el tesoro de Tutankamón de 1300 y pico. Eso suponemos luego que el cloisonné pues se ha utilizado posteriormente y nos viene todo el repujado que se conoce, por ejemplo, en Toledo, que es el nihelado y son todas estas técnicas.
Sí, los damasquinados.
En Oriente, Chema.
Sí, bueno, yo siempre he pensado que la pila de Bagdad era para llevar a cabo la electrólisis.
Claro.
Y supongo que la tenían escondida, es decir, que no era una cosa que se popularizase porque era una buena manera de estafar. Es decir, yo cojo una pieza de metal, mediante electrólisis la doro y evidentemente la apariencia que da es oro. Porque la electrólisis, claro, llega a todos los rincones, ¿no?
No, el problema es que se ha perdido todo. Entonces, claro. Que tú encuentres una cosa, pues no quiere decir, claro, eso quién lo conocía, quién lo utilizaba. ¿Me explico? Es como si a mí, conociendo lo que es la aviación, pues dentro de... me pones delante de un Boeing y me dices, arránquelo, y pues no sé.
Claro, claro. Sí, no, cierto,
es decir,
cierto.
Normalmente, vamos... Si hay cosas que un técnico conoce, a mí me das un fonendo y me pongo a jugar al diabolo.
Ya, claro.
Porque no sé de qué es eso,
claro,
una gomita
sí.
Con una cosa para... yo qué sé.
Claro, sí.
O me la pongo en la oreja, yo qué sé.
Sí, exacto. A ver qué pasa, ¿no? Ciertamente. ¿Más ejemplos de lo que va a hablar en este ciclo de conferencias?
Pues mira, voy a hablar precisamente de Egipto, de esas cosas que no se saben con certeza, como es lo que te decía antes, lo que es la famosa maldición de Tutankamón, que no hay tal, y que son todo imaginaciones, pero claro, voy a hablar, por ejemplo, de que posiblemente pues a Hatshepsut la envenenaron, porque se ha descubierto la momia, y es una persona, esta momia tiene un gran problema en lo que es la cara, puede que hubiese tenido un choque anafiláctico o que tuvo un problema de envenenamiento, porque se ha descubierto el frasquito que contiene el nombre de Hatshepsut, está en un museo alemán, se ha analizado y se ha visto que contiene gran cantidad de plomo, o sea que si quisieron matarla, lo que hicieron fue pues darle esa crema envenenada y la pobre se murió porque no podían acceder a ella de otra forma.
¿Y la construcción de las pirámides? ¿Cuál es la teoría en vigor actualmente?
Ni idea. Voy a hablar de los extraterrestres, claro.
Vale.
Se lo decía a Miguel Blanco, digo, por fin vas a conseguir que hable extraterrestres. El problema es que hay también muchas teorías, pero hay una cosa que es fundamental. El problema es que nos faltan 5.000 años de historia. 5.000 años de historia de los que no se sabe nada, del 8.000 al 3.000 antes de Cristo, y la técnica de las pirámides, repito que también hay teorías. Hay teorías como... Pero yo me pregunto, y de verdad, es que cada vez que vengo de Egipto me pasa lo mismo. Es decir, yo vengo de Egipto, miro al suelo y pienso, hacían mejor el corte, los que cortaron los bloques de las pirámides, que la gente especializada que a mí me ha puesto la encimera de mi cocina. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, claro, cada vez que digo eso, mis hijos me dicen, mamá, qué pesada eres, lo has dicho 50 veces. Digo, sí, y lo diré 100.000 y no lo entiendo.
No, la verdad es que sí. La verdad es que cuando uno ve esos cortes, ¿no? Esto también es muy sorprendente en Mesoamérica.
En Machu Picchu, claro.
Exactamente. Allí es impresionante también esos cortes en piedra, que uno dice, ¿pero cómo puede ser que lo hiciesen? Bueno, ahí
pero
está.
Vamos a ver, es que lo mismo que tienen en Machu Picchu, es decir, me lo corte usted, para cual no tiene más que 1000 años para cortarme esta piedra y se lo va pasando de hijos a de padres a hijos, ¿no? Lo tienes en el templo del Valle de la pirámide de Keops, que tienes la misma forma de cortar las piedras como si fueran de mantequilla. Decirme lo encaje. Oiga, si yo voy a hacer una cosa a lo bestia, en plan granito, yo procuraría cortarlo todo metiendo cuñas y haciendo paralelepípedos. Pues no, me lo encaje y además hago un ángulo para encajármelo aquí. Ese ángulo pueden tardar pues 40 años.
Claro,
y además es que las pirámides de Giza, Chema, que es que eso lo he visto yo con mis propios ojos, están en una meseta rebajada porque yo me he pasado días enteros en lo que es la llanura de Giza. Y he llegado al final, a mí no nunca he dicho lo que me han explicado ni Jiménez del Oso ni quien sea, no me lo creo nada. Yo voy, lo compruebo y digo, ¡ay, va, qué bonito! La meseta de Giza está rebajada, pero además rebajada a bisel. Bueno, ¿cómo han hecho esto?
Ahora me ha vuelto a sorprender con un dato que no recordaba en absoluto,
claro.
y me sorprende
es que
mucho.
Yo estoy aquí para sorprenderos, si no estaría
siempre
callada.
siempre la verdad es que sí. Bueno, ahora estábamos en Egipto. Podemos irnos a Grecia, por ejemplo, que no quiero que se nos pase lo que ha dicho de la democracia. ¿Qué le pasa a la democracia actual, a la democracia griega antigua?
Grecia no existe.
Vale, tenemos un titular, un fantástico titular. Grecia no existe.
¿Por qué no existe? Porque no hay una unidad, es directamente la Hélade. Y si tú ahora mismo, repito, pasas por cualquier consulado, que supongo que lo tendréis en Mallorca, un consulado de Grecia, o tendréis la embajada de aquí de Madrid, podéis verlo en internet, ellos a sí mismos dicen presbeía tonela, elas. Es decir, embajada de Grecia, pone elas, es la Hélade.
Vale.
Eso lo llamaban los romanos Grecia, y ha quedado esa denominación. ¿Qué es lo que pasa? Que al no tener una unidad, no se puede hablar de la democracia griega, porque es un sistema de gobierno que tuvieron los atenienses, comenzado a fines del 600 y pico, 609, 610, por ahí, y luego siguió hasta llegar a lo que se llama la democracia radical en época de Pericles. ¿Qué pasa? Que Pericles murió en el 500 o en el 429, parece que es. Uy, tengo un lío de fechas, no te lo puedes ni imaginar, que llevo
tampoco
desde el cuarto milenio. Cuando muere Pericles en la, ¿cómo se llame? En la peste de Atenas, pues resulta que al poco tiempo perdieron los atenienses la guerra del Peloponeso y se los comieron los dorios espartanos. Sí, ya no hubo democracia más que esporádicamente, pero nos lo han vendido como si sí la hubiese. ¿Me explico?
Sí, bueno, al final era una unión de polis, ¿no? De las...
vamos a ver, no era una unión de polis. Trataron de unirse en lo que se llama Koinón, que es un estado federal, pero hubo muchísimos Koina, que sería el plural, pero ya no llegaron a poderse unir porque estaban todos peleados. Y cuando quisieron reunirse, los atenienses iban por un lado, los beocios por otro, los coritios eran otros. Es como si vosotros en cada isla tuvieseis un estado federal, más luego en todo lo que hay en España, cada capital, pues Cuenca, Madrid, Guadalajara, Toledo, fuésemos un estado federal, llegaron los Romanos Unidos y se lo comieron, que fue que en Grecia cayó pues en dos o tres batallas, ¿no?
Claro.
Es decir, que esa pretendida unidad griega que nos venden, y sobre todo esa maravilla de lo que es la democracia ateniense, que no griega, porque la Hélade pues estaba muy dispersa y además tenía muchas diferencias de cultura entre unas poleis y otras, pues cayó finalmente en lo que era, en lo que fue el mundo romano, ¿no? Que sí tenían una unidad de derecho y de gobierno, aunque también duró poquito, ¿no?
Sí, bueno, es curioso lo que decíamos antes, ¿no? Cómo se ha ido adaptando, para decirlo de una manera, al gusto actual la historia, y cómo se ha ido manipulando. Ahora se me viene a la cabeza, creo que se lo leía usted hace tiempo, no sé si fue la batalla de Maratón, que había cerca de 600.000 prisioneros, y era un lugar donde no cabían ni por asomo esas 600.000 personas, era imposible que cupiesen como por encima hacer una batalla, ¿no?
Claro, el problema es que yo no sé quién daba las fechas, aunque hay quien daba los números, pero yo siempre he dividido por 100.
Vale.
Dice, eran 4.000 soldados, dice, como mucho, 40.
Sí, bueno, luego es como lo de las manifestaciones actuales. En todos sitios, ¿eh? Es decir, cada uno se la coloca a su manera, y claro, en aquella época se supone que no había nada volador para poder hacer esos cálculos que se hacen ahora, ¿no? De sacar la media en estas
aglomeraciones.
Sí, efectivamente. Que dices, bueno.
En Sol caben 3 millones de personas, dice, pues como mucho 150.
Sí,
apretaos.
Exactamente. Y bueno, ya ahora que decíamos lo de maratón, la maratón original no eran los kilómetros que se dicen, eran bastantes más, tengo entendido.
Mira, yo que, repito, menos, como ya no me creo
perdón,
nada...
La maratón son más que los que corrieron.
Te vas a San Vicky y como te dará el asesor, dice, bueno, pues para pueblo puedes decir tantos, 20, 31, 32, pero es que además, como no se sabe por dónde fue corriendo el de maratón, por pues, dice, tampoco me lo sé.
Claro, sí, es decir, lo hemos ido...
Yo no se cree nada, dice, pues más bien no.
Claro, bueno, es normal. Y en Roma, la civilización de la cual supuestamente derivamos nosotros, ¿no?, al final...
Hombre, supuestamente no, hablamos latín, que ya está bien.
Bueno, sí.
Y luego tenemos el derecho romano, todavía sigue funcionando, las vías, ojalá tuviésemos las vías de bien hechas que los romanos.
En Mallorca todavía quedan restos de la vía romana que unía la ciudad de Palma con la antigua ciudad de Pollensa, y todavía quedan trozos.
Sí, sí.
Y han pasado.
Es impresionante, sí. Es decir, ya Roma es que chapó, pero te puedo decir que, por ejemplo, una de las cosas que nos tragamos de Roma es el Imperio Romano. Dice, pues eso, el término emperador no existió, no eran emperadores. Es que el título de emperador no existió jamás.
Sí, esto también es un... Sí, exacto. O sea, ¿el emperador Augusto?
Pues ni era emperador y ni se llamaba Augusto.
Vale. Esto es otro gran titular. Dígame algo sobre el emperador Augusto. Ni era emperador ni era Augusto.
Claro, se llamaba montones de cosas. Entonces dices, pues vamos a ver, ¿y por qué se le llama emperador? Pues porque tenía... Además, es que no hubo imperio por una cosa muy, muy curiosa. Roma... Bueno, Augusto, vamos a calcularle el año cero, el año de Jesucristo, para los que nos están oyendo y no saben las cronologías. Augusto en el año cero muere 14 años después de lo que sería el cero del nacimiento de Cristo, pero Roma seguía siendo una república, porque Augusto no quitó el sistema republicano. Y Roma sigue siendo una república hasta Diocleciano, que más o menos empieza a gobernar en el 280 y tantos después de Jesucristo.
Ya.
¿Me explico? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Augusto lo que hizo fue un arreglo, una chapuza, porque dijo, a mí no me matan como mataron a mi padre adoptivo. Y entonces, cada vez que le querían hacer algo, decía, no, que yo pues esto no sirvo. A mí, si me queréis dar un galón, y entonces cogía un galoncillo. Yo lo comparo con mucha guasa y con perdón de los historiadores que me estén escuchando, que parece una elegía, lo comparo con el título de generalísimo de Franco, que decía, no, no, si yo soy generalísimo y no soy nada. Y, vamos a ver, aquí el que manda es usted, dice, sí, pero yo, deme usted el título de no sé qué, soy general de no sé qué, y si además estoy por encima de todos los generales porque tengo un superlativo.
Claro, exacto.
Eso es lo que tenía Augusto, es decir, si tú te lees el testamento de Augusto, que es maravilloso, pero maravilloso, que es la Res Gestae, dice, si yo todos mis poderes se los he devuelto al pueblo romano. Dice, pero qué morro tienes. Pero bueno, qué morro tienes. Pero cómo me puedes decir, si te hemos hecho generalísimo por encima de todos, te hemos dado el máximo poder de todos los ejércitos. Dice, sí, pero yo pasaba por aquí y dijo el Senado, ala, guapo, que te vamos a dar esto. Y si me lo cogí, pues para haceros un favor.
Bueno,
este es Augusto, el disimulado.
Sí, podríamos compararlo, porque ya tenemos que ir acabando, lo podríamos comparar nuevamente con la actualidad, con la sociedad en la que vivimos actualmente también, tanto al emperador Augusto como muchas otras cosas.
Claro.
No tenemos tiempo para más, me quedo con muchísimas ganas de hacerle muchas más preguntas. Entonces, nos emplazamos a vernos 27 y 28 de febrero en el centro de la UNED de Mallorca, y si no, a través de Internet. Sé que en verano hay previsto otro fantástico y maravilloso curso. De aquí a verano intentaremos volver a hablar con usted, porque yo quiero, por ejemplo, Nerón, ¿incendió Roma o no la incendió? No quiero que responda porque no tenemos tiempo. Pero sí, tenemos muchísimas cosas de las que hablar, y le agradezco enormemente que nos haya dedicado este rato de sábado por la noche. Nos vemos, doctora Vázquez, si le parece, el próximo sábado, viernes 27 de febrero, por la tarde, en el centro de la UNED.
Pues espero que me hagáis, una vez que ya sigáis el curso, lo analizáis y os puedo contar pues todo lo que queráis, aclarar las dudas, y muchísimas gracias, como siempre, por esta maravillosa acogida que me hacéis en Palma de Mallorca.
Es menos de lo que se merece. Muchísimas gracias, doctora Vázquez. Buenas
noches. Un saludo, buenas noches.
Gracias, gracias. Buenas noches. Realment és fantàstic poder tenir com a, no sé, com a col·laborador una miqueta ja, no? Perquè crec que és la tercera o quarta vegada que parlem amb ella. És fascinant. Tenim aquí un munter de papers amb notes, amb apunts de coses que li havien de demanar, i jo li agafaria la paraula, eh? Jo faria que una vegada passat el curs i abans de l'altre, pues, poder comentar el que s'ha comentat en el curs, perquè els altres dos que han fet d'aquest tipus, semblants en aquests, és la Universitat Nacional a Distància, de la seva seu d'aquí, de les Illes Balears, realment han estat fascinats, no? Sergio, tu també hi vas anar, i realment val la pena, no?
Val molt la pena, i les hores passen volant.
Exacte, com ara que tens, que m'ha estat amb ella. Tu el programa l'has vist, no? És d'aquest que ha de fer divendres 27 i dissabte 28, i t'assemblea igual d'atractiu que...
Igual, sempre. Sí, sempre, no? És molt atractiu.
És fantàstic. Bé, a banda que s'acabi l'hora, hem de fer una altra pausa.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com. La sents?
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
seguim a IB3 Ràdio, a Font de Misteris, a Eivissa i Formentera, les Pitiuses mos podeu escoltar en el 93.7 de l'FM, i ara sí, ara ja bé, mos hem gairebé ventilat la primera hora, però encara ens queda una mica de temps, i així anirem a parlar d'aquestes estranyes històries que tal vegada, no?, podríem incloure dins un dia com és d'avui, no?, un dia com és de Sant Valentí. I per començar, no sé, tal vegada podríem començar per una història de Palma, no?, una d'aquelles que podrien dir que va suposar un abans i un després a la història d'aquesta ciutat, no?, i també, lògicament, per extensió, també a la resta de l'illa de Mallorca. Ens anem fins l'any 1598, i des de feia un temps, en Nicolau Rossinyol, que vivia a la part baixa de la ciutat, festejava en Isabel Anglada, que era de la zona alta. Aquesta relació, però, no era gaire ben vista pels pares d'ella. La situació se va tornar completament insostenible quan en Nicolau va demanar el casament en Isabel. I clar, la família es va negar en rotunditat, i així va començar una campanya de calúmnies i injúries contra la pobra Isabel, que res en sabia de tot allò que li deien, de tot el que li acusaven, i l'únic que feia era tancar-se a casa seva, s'amagava i plorava i plorava. I clar, després d'aquestes acusacions, els seus, els Anglada, decideixen prendre-se la justícia per ells mateixos, no? Tenien renou d'espases contra els Rossinyols el 20 de març d'aquest mateix any. El combat va ser una miqueta desigual, ja que hi havia 13 dels Anglades per només 10 Rossinyols, no? I comença aquesta baralla per de ser el que seria més o menys el passeig d'Esborn, i va acabar davant de la seu, davant del portal major de la seu. I el resultat hi va ser tan desigual com el propi combat. 3 Rossinyols morts i cap dels Anglades, no? I una vegada que va acabar, i lògicament tenim por a les autoritats, cada família d'aquestes es varen refugiar a una església, i varen anar a les que tenien més a prop. El Rossinyol se varen amagar dins la seu, i el Sanglada varen anar en el desaparegut convent de Santo Domingo, que també es trobava allà a prop, no?, per d'haver el carrer Conqueridor de Palma. Es varen acollir a Sagrat, que se deia. I passat un temps, i segurament cansat per les constants bregues en els carrers d'aquella antiga Palma, no?, el virrei, en Ferran la Noguera, va tractar d'entrar a Santo Domingo per tal d'atendre els Anglades, no?, que en el final era els que havien començat aquella baralla amb espases. I seguint amb el dret d'acolliment sagrat, els dominics es neguen a entregar en aquells assassins, no?, i en el final, per aconseguir fer canviar d'opinió en la Noguera, el varen amenaçar en cridar el bisbe perquè les comulgués. Davant d'aquesta greu amenaça, el virrei va cedir, i l'únic que va fer és fermar dins el convent en el Sanglada, i després va partir. Aquest va ser el principi de la quantitat de calamitats que van anar succeint amb els anys entre els canamuns i els canavalls, no?, que varen estar sacsejant la vida de la nostra illa durant el segle, principalment durant el segle XVII. I recordem que el manco d'una manera, diguem-ne, oficial, aquesta baralla, aquest enfrontament entre aquestes dues parts de la ciutat va ser fruit d'un amor no aprovat, no? Quantes vegades ha hagut casos semblants com aquests?
Bé, ara em ve en el cap un altre episodi de Palma, precisament, també relacionat una mica amb això de prendre-se la justícia per la pròpia mà. Dius que hi ha hagut molts, i és vera, però aquest jo crec que té qualque cosa interessant, va ser dia 10 de març de 1740, si no recordo malament, en Esquerra número 15 d'Esquerra de Can Sabella, que està darrere de la Sant Eulàlia. I d'allà en aquella casa apareix morta una dona, que era una Bàrbara d'Escalar. Una dona jove, que no havia mort de cap accident, ni de cap enverinament, ni de cap malaltia coneguda. L'havien matat a espasades i de manera bastant violenta i desagradable. I qui l'havia mort? Idò, ni més ni manco que el seu germà, en Pere d'Escalar, que era el baró de Pinopà.
Idò, aquesta he de reconèixer que no me la sabia. I el baró de Pinopà, per què va matar a la seva germana?
Idò, també per un assumpte d'amors. No és que s'estimessin ells dos, sinó que, segons pareix, na Bàrbara d'Escalar se va casar en secret amb un servent de seu germà. I en secret també varen tenir una filla. I això a don Pere li va aparèixer una gravíssima ofensa. És normal, segons l'època,
clar. Estem parlant de mitjà del segle d'avui.
Clar, no? Sí, eren altres temps. Sí. Però per això precisament se va prendre, millor dit, la justícia per la seva mà. I després de matar-la, com tantes altres vegades, se va acollir en sagrat a Sant Francesc, i diu la tradició, bé, si és vera o no, ja s'hauria de discutir també, però bueno, que va morir un any després, això sí que és vera, però diuen que va morir de pena, completament penedit d'allò que havia fet. O sigui, potser és per fer noms, fer notes nom des baró per ventura, o potser sí, que estigui molt trist.
Podria ser, perquè la baronia de Pinopà segueix assistint. És a dir, nosaltres hem contat una rondalla que jo desconeixia, i així queda. Pot ser que fos per tractar de fer no, el nom del baró de Pinopà, en cas de que aquestes fetes estiguin històricament comprovades, que tampoc ho sé, però ho miraré. I si l'actual baró de Pinopà mos escolta i ho sap, pues mos ho pot transmetre, no? Mos ho pot contar. Parlant de contar, conta sa de aquesta de la península, que sembla ara es diu.
Sí, val, anem cap a Castellelló, concretament fins a Segòvia. Allà se troba el castell de Pedraza, que guarda entre els seus murs també una altra història hermosa però trista. Ara mos remuntem en el segle XIII per relliure la història d'amor entre en Elvira i en Roberto, que se va veure truncada a causa de, precisament, el senyor del castell, que era, en aquest cas, el comte de Ridaura. Se va fitxar, pareix, de tal manera en aquella dona que, bé, va fer ús dels seus drets, dels seus privilegis feudals, per així dir-ho, per tal de casar-se amb ella i, per tant, per convertir-la en sa comtessa.
I amb en Roberto què va passar?
Idò, que destrossat, diuen, per aquest fets, va ingressar com a monja a un convent, i passat un temps resulta que el capellà confessor des castell de Pedraza va morir. I qui el va substituir? Idò, ja podeu endevinar que per causa o no des destí va ser precisament en Roberto qui va ocupar el càrrec. I clar, encara que d'amagat, a partir d'aquell punt pot reprendre la seva relació amorosa amb Elvira. I en principi hi havia certa via lliure, ja que el comte de Ridaura va ser reclamat pel rei, per Alfons VIII, per lluitar contra els almohades.
Però la cosa no va acabar gaire bé.
No. Quan es compta retornen al castell, després de convertir-se pràcticament en un heroi, per les seves habilitats en combat, i de coneix la notícia de que la seva dona li ha estat infidel i prepara la seva venjança. Va convocar una gran festa, on tots els nobles i notables de la ciutat estan convidats, i a l'hora de sopar, el comte va posar en marxa precisament el seu pla. Vam anar capturant el monjo, a la manda de l'Elvira, i davant de tothom li va clavar en el cap una corona de ferro amb espines roent, que en pocs però terribles minuts el va matar. I en veure allò, en l'Elvira intenta fugir, però finalment es compta l'agafa, però ja era massa tard. La dona s'ha clavat un punyal en el cor i és morta. I a més, d'ençà se diu que, bé, diuen que nombroses persones ho han vist, de tant en quant dues figures fantasmals passejant pel castell, una de les quals duen el cap com una espècie de corona de foc. Però en Tura Sirana, en Roberto i en Elvira, revisquent eternament aquella història d'amor.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Sergio, tu també crec que has triat qualque història relacionada d'una manera o una altra amb un dia com és d'avui, amb el dia dels enamorats.
I d'ara anem, si voleu, cap a Menorca, cap a la zona de Cala en Porter. Anem fins a un temps llunyà, de moros i pirates. En aquells dies, els robatoris eren un constant quasi diari. No eren grans delites, només per sobreviure, però clar, causaven certa inquietud. I un dels principals moros que se dedicaven en aquest constant saqueig era un a qui anomenaven en Xoroi, i al qual li faltava una orella. Un bon dia, però, no va desaparèixer menjar o qualque animal, com era costum, sinó que va desaparèixer ni més ni manco que una donzella de la població de Beniedris, qui en caure la nit no va tornar a casa. Van passar els anys, ningú en sabia res, si bé hi havia certes sospites. A més, els robatoris augmentaven. D'aquesta manera va arribar un hivern especialment fred, on fins i tot va nevar. I això va ser la clau. Els pagesos van trobar unes petjades que arribaven justament fins al penya-segat i s'endinsaven a una cova.
I què van trobar dins aquesta cova?
I allà el que van trobar va ser, per una banda, una gran quantitat de les coses que havien estat robades, i per l'altra, la donzella desapareguda amb ni més ni manco que tres fills, fruits de l'amor amb en Xoroi, qui també se trobava allà. I abans de que se l'agafassin, es moro va coir en el seu fill gran i se va tirar la mà, sense que ningú el ves mai més. En quant a sa dona i els altres dos nins van ser aduïts a l'Alló, on diu sa llegenda que encara viuen els seus descendents.
Anem ara, si un cas, amb un altre, Borja. Si vols, aquesta tu.
Bé, sí, ara anem una altra vegada a temps medieval, si voleu, perquè compta sa llegenda que fa molt de temps una hermosa musulmana de nom Horas, de cabells castanys i foscos i profuns ulls també, i doncs se va enamorar d'un jove cavaller que anomina Artal de Asens, però resulta que no era un cavaller normal, sinó que era un cavaller templari destinat en el castell de Mola a Alacant. I resulta que després d'una trobada aparentment casual, d'una mirada, diuen, d'un somriure també, i d'en Artal va quedar també profundament enamorat. D'aquesta manera, oblidats els seus vots, han de recordar que un dels més importants dels templers era precisament aquesta edat, i va fer el possible per tornar-se a trobar en sa jove morisca. I després de diverses trobades, se confessa el mutu amor, segons se diu, davall dels arbres de sa llacuna de Montcatí. I en aquest punt és quan comencen les desgràcies.
Mira, que també sabem venir, és a dir,
era una cosa molt arriscada, una morisca amb un templer, o sigui...
Efectivament, és una mescla un poc explosiva, no? Clar. Si vols. I què li va passar finalment en aquesta parella?
Bé, resulta que en Artal rep sa missió de partir en el castell de Penyéscola, que per cert també té relació amb la nostra illa, i d'allà, i sense previ avís, es conduït cap a França, cap a la Provença. Abans, però, a la seva darrera trobada en Horas, ella li fa entrega d'un medalló, petitó, on guarda un floc dels seus cabells i una flor de rasada, que diuen que és el símbol dels amors amagats. I, per suposat, es prometen amor etern i que, lo abans possible, pues, se lo trobaran, lo va sempre. Lo que sempre sol dir.
Sí.
Bé, malauradament, sa missió, que havia de durar setmanes, s'allarga mesos i després s'allarga anys. Fins que un dia, en Artal, per fi, pot retornar a casa seva.
A trobar-se en Horas,
clar.
I que havia passat?
S'ha de dir que es viatge se li fa tant, que, a més dels mals des camí, a ses proximitat del seu destí, pareix que se topa amb una forta tempesta, que l'impideix avançar, que bé, es diuen que també el cel se tornava gris, no més llampecs... Bé, arriba un moment en què no pot continuar el seu camí, i decideix amagar-se a una gruta, una petita cova, propera precisament on va començar tot, la seva història de molt etern, on va conèixer a Nora, la seva estimada. Bé, passada la tempesta, en Artal reprèn el camí, encara que diu la llegenda que una terrible inquietud li inunda un despit. Nora, i amb això respon que el que demanaves, ja no l'espera. Està en braços d'un jove dels seus, en braços d'un musulmà. I clar, en veure allò, en Artal li diu que mai l'oblidarà, i amb una daga se dona mort, clavant-se en espit, com a la història anterior. El seu cos, diuen, va ser enterrat a una tomba sense nom, i aquesta va ser recoberta de sal. Ningú podria resar-li. Res, diuen, creixeria allà, perquè havia romput els vots de la seva ordre, i clar, el càstig seria, pues, ser oblidat per sempre.
Pobret, no? Que trista, quin final més trist, acaba aquí.
No, hi ha un poc més. En realitat diu sa llegenda que amb espases tens uns pastors van trobar sa tomba remoguda i que en ella havia nascut una murta que era el símbol, també diuen, des perdó diví. Per això van traslladar les restes de Nardal fins a l'ermita de Sant Cristóbal, l'antiga Santa Maria de Gràcia. Se diu també, i amb això ja cap sa història, que quan varen treure les restes de Nardal, just a la vora d'ell van trobar també uns altres ossos molt aferrats en els descavaller. Ossos més petits, sense dubte de dona, i que, a més, miraven cap a la Meca. Potser al final no va ser tan trista la història.
O sigui, ha quedat molt bé, tal, però és una desgràcia. És a dir, te passes tota la vida lluitant, confiant en tornar, se mueten, tal. Clar, no hi havia WhatsApp per anar comunicant-se. Arribes i te trobes això. Bé, no sé. De totes maneres, encara que tot el que han dit, ell va fer que assumissin els seus vots, això.
Totalment. I el que no dius història és si quan van treure els restos de Nardal van coger també de la dona i se'n van dur. Probablement no. Perquè no era cristiana.
Per això. Però t'ho has dit que van acabar els dos junts. Bé, està bé. Després contaré una també de una cosa. Sí. Ara, si un cas, ja després, ara tornem cap a Palma, cap a l'antic carrer de Bastaixos, ses que avui en dia és el carrer Jaume II, i dia 11 de març de 1896 se publicava en el diari de l'Almudaina la notícia de que en aquell petit carrer, el diari deia que eren el número 105, però segurament eren el número 15, i deia que ja es va cometre un terrible crim, no? En el tercer pis d'aquella casa vivia un matrimoni jove, molt jove. Ella nomia Maria, de 9 anyets, i ell, en Pere, tenia 22. I feia de més 9 mesos que eren casats i, curiosament, eren germans de llet. No? I el matrimoni semblava que anava bé, així ho pensava en Pere. Però ben aviat va començar a sentir en el seu treball com deien, com comentaven coses de la seva dona, no? Aquestes coses que es diuen, que s'hi anaven tothom, que si tenia massa afició pels homes... Bé, i en Pere no feia gaire cas. Clar, era la seva dona. Però els comentaris anaven augmentant, no? I d'aquesta manera arribàvem a la nit del 10 de març d'aquell 1896... En Pere arriba una mica més pres de l'habitual a casa seva i quan va tractar d'entrar dins casa seva se n'adona que no pot perquè han tancat l'espany per de dins. I el més curiós és que va sentir renous que venien de dins casa seva. Sembla clar, va començar a pegar cops a la porta perquè li obrissin. I després d'una estona, 100 passes que va cap a la porta, sop la porta i apareix la seva dona mig nua, no? Clar, ja no feien falta més proves per poder confirmar tot allò que deien els companys de feina, els amics, els veïnats, el carrer. No feien falta més proves realment, però encara va tenir més, no? Perquè mentre na Maria, la seva dona, estava intentant explicar al seu home el que per ell que era ben evident, varen sortir corrents per la porta, no un, sinó dos homes completament nus. 1896, eh? En aquest instant, en Pere queda totalment cegat, no? Queda, es tanca completament per la ràbia, no? I duent a la dona a la cuina, la copetja amb un martell fins que cau a terra. I en Pere de cop torna en raó i es penedeix moltíssim del que acaba de fer, no? I per això, per tell corrent, s'escapa cap al metge. I aquell únic que pot fer és certificar la mort d'Anna Maria, bé, a les dues de la matinada. Naturalment, després d'això, en Pere va ser detingut i jutjat. Però segur que va passar. I de resulta que pareix que durant la investigació es va trobar que na Maria duia dins la seva roba una gran quantitat de dobbers
que era impossible que ell hagués guanyat, no? Donada la seva situació de mestressa de sa casa. I clar, directament se li va acusar de prostitució. I d'aquesta manera, l'opinió pública se va posar de part d'en Pere, que va quedar lliure i sense càrrecs. Supos que recedí, sense comentaris.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Escoltes IB3 Ràdio, a Mallorca 106.1, a Menorca 88.6, a Eivissa i Formentera 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu.
IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4. La sents?
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a IB3 Ràdio, a Menorca, mos podeu escoltar en el 88.6 de la freqüència modulada. I ara, amb aquesta música de monjos, no? Ens anem cap a Formentera per contar una altra d'aquestes estranyes històries d'amor i de mort, no?
Sí, se conta que un frare del monestir de la Mola desitjava carnalment i molt a una lota jove, veïnada i molt hermosa. Sense saber exactament què fer per allunyar del seu cap aquests pensaments, i de diuen que es frara se va esforçar encara més en les seves tasques religioses, però per la vist no va servir de res. Aquesta situació se va tornar del tot insostenible quan es frara se va enterar per un pagès que també vivia allà a prop que aquella lota tan hermosa s'acasaria ben aviat amb un jove. I completament boig per sa ràbia i sa enveja, què penseu que va fer es frara? Idò va abandonar en secret el monasteri i se va amagar a la vorera del camí. Allà va esperar fins que va passar el jove amb qui s'havia de casar aquella a qui tant estimava, i en passar el religiós li va sortir en el pas, matant-lo a garrotades i deixant el cos sense vida allà estes en terra a la vista de tothom. Després, en tota la tranquil·litat del món, segons diu la història, se'n va anar fins a la casa de Sant Lota, que, preocupada per la tardança del seu enamorat, se n'anava a dormir. En aquell moment, mentre el lot se comença a despullar, el frare intentava entrar per la finestra, però no va poder. Una força tan immensa com sobrenatural l'estirava cap enrere. Els crits anaven en moviment, i entre aquells fets insòlids, després de reconèixer per un instant a l'homo, la jove va descobrir com aquest s'havia convertit en arbre. Arbre que ha resistit a les flames i en els llenyadors, i que a dia d'avui encara recorda per la seva forma a un home en actitud de que pres que agafa qualcú. És una cosa bastant sorprenent.
Ara, si un cas, comptam sa darrera d'aquestes històries per un dia com és d'avui, i ens anem cap a Santa Maria del Camí, a Mallorca. En es conegut a Banc de Son Pou, que tant va agradar a escriptors com un, el mateix Unamuno, en Rubén Darío, i com no, en el nostre Costello Vera. I allà tenim una rondalla, i me sap greu, però és de les més tristes que conec, però la vull contar. És una rondalla antiga que diu que allà a prop hi vivia na Maria, que era filla d'un moliner que feia anys s'havia quedat viuda i que s'anomenava Jaume, Jaume Dolç. Ana Maria, sa filla, tothom la coneixia com na Dolça. No, el seu nom no era Dolça, però vendria a ser la suposada feminització del seu llinatge, no? Una cosa semblant al que passa amb el drac de na Coca, no? Que es diu Coca, pel llinatge del que va acabar amb aquell drac, que no m'hi ha Coc. I na Dolça era una encantadora nineta de 15 anys, innocent, molt bona nina, diligent, fanera, que, malgrat no tenir mare, era del tot feliç, i a més era la que donava, la que transmitia felicitat a tot aquell indret. Però què va passar? Que un malaurat dia es trobava a sort fent les seves habituals tasques casolanes quan va sentir de lluny el renou d'una cacera que s'anava atracant. Ella, clar, per molt de que les ovelles no s'espantessin i poguessin fugir, va anar a cercar-les. I ella, com solia fer, va ficar-se al bosc on en Jot del ramat d'ovelles. El que es va trobar va ser amb un caçador que s'havia separat del grup. I aquell home era un home d'allò més dolent, més presumptuós, arrogant, altiu, no? Que quan va veure la nina va tenir uns pensaments d'allò més horripilants, d'allò més terrible. I deixant-se dur per ser la cívia més cruel i nominiosa, i aprofitant la seva superioritat física, va tirar a terra a na Dolça, se va balançar damunt d'ella i va cometre un terrible, execrable i repulsiu acte. Diuen que just en aquell moment, com a trist i horrible testimoni del que estava succeint, com a si fos una feresta comparació, un colomet escapat de les arpes del falcó acabava de caure, nafrat i tremolós, enmig del viarany. El mal anomenat cavaller, un pic a becomès aquell acte delictiu, va tornar a pujar damunt del seu cavall i va fugir cap on eren els seus companys de cacera, deixant a sa pobra Loteta totalment desfeta, capigua i plorant, desconsolada. Ens podem fer fàcilment, no?, una idea de sa dramàtica situació. Na Dolça es va tractar de compondre com va a pora i se'n va anar d'allà. Va recuperar sus ovelles i arriba a casa seva. I una vegada ja no gosa dir res a ningú. Res. S'estava callada, callada del tot. Havia perdut aquell somriure que la caracteritzava. El seu color rosat, la seva infància, la seva alegria, la seva innocència també, no? Tot li havia estat cruelment arrabassat. Però ningú no sospitava ni preferir el motiu que va fer aquell canvi, no? Un canvi massa radical. Tal vegada podria ser per l'edat, pensaven els seus més propers, no? Però encara així, tan trista i desfeta la veien. Bé, però encara així, consultaren metges i curanderos, segurament que és el que podria passar-li. Però ningú no trobava cap remei a la seva tristor. Una tristor que li anava fent minvar la seva salut. I ella, mentrestant, es passava tot el dia amb una mateixa coralla al cap. A la vegada que anava filant i filant. Perquè de la llana de les ovelles, aquella ses que va anar a cercar aquell maleït dia, de la llana treia fil. I des fil treia cordí. I des cordí feia corda. I el temps anava passant, i ella filava i filava, i un bon dia va deixar de filar. A partir d'un bon dia va començar a sortir de casa seva. Anava cada dia en aquell mateix bosc, des de ben matí fins que era ben fosc. Va deixar de filar, per cada dia anar a passejar per aquells camins de muntanya. Semblava com una altra fixació, perquè se la veia caminar estreta, amb els seus misteriosos i desconeguts pensaments. Com si una estranya atracció li fes anar-hi a cercar qualque cosa a quelcom. Fins que un dia va tornar a sentir les mateixes trompetes de la cacera. Va tornar a sentir els mateixos renou de cants, aquell crit dels caçadors que en el galop s'anaven atracant. Ella, tan ràpidament com va poder, es va enllestir. Es va tractar de posar el més captivadora possible i a molta rapidesa es dirigir cap a aquell punt on va caure aquell colomet ferit, aquell colomet nafrat pel falcó. I al cap d'un moment d'esperar, tampoc massa temps, ell va tornar. Aquell malnomenat cavaller, que feia uns pocs anys l'havia violentat, la va veure i el tívol i presumptuós com era li va demanar: m'esperaves? Sí, t'esperava, molt t'has torbat, ja veus que bé me'n record. I diu ella: te juro que mai t'he oblidat. I afegir nerviosa i adelerada: si m'estimes, si me vols, seguim ara, perquè aquí on no mos trobam els carboners de ranxos veïns i els teus mateixos companys, pres mos hi troparien. Jo te mostraré un alberg on podem passar junts llarga estona i en no vendrà gent estranya. Ell, satisfet per la seva conquesta, clar, ningú mai se li havia resistit, com no, ell, poderós, ric, i fins i tot ell mateix es considerava agraciat físicament, i d'ell, que es pensava tot el món, la va seguir. I ben aviat el va guiar per aquells caminois que ella tant coneixia, pujant i pujant per entre les pedres fins a arribar en el forat de la banc de Son Pou. La banc de Son Pou és un descomunal forat a terra, no? És una banc amb un parell de milers de metres quadrats allà baix. Té un forat a dalt i deu haver una cinquantena de metres d'alçada. I en arribar en aquell imponent forat, ella va treure d'un petit amagatall una escala de corda. Aquella corda que durant tant de temps i tanta dedicació havia feta, filant i filant, i amb uns moviments estudiats, fermar aquella corda a un vell tronc i la mollà dins la foscor d'aquell immens forat. Ella començà a descendir per l'escala. Ella primer. I va convidar-lo a ell a seguir-la. Probablement en aquell miserable no li devia fer molta gràcia haver-la de seguir allà dintre, però clar, confiat i segur d'ell mateix, la va acompanyar. Ella estava ben segura del que passaria, ho tenia ben calculat. No debades havia estat fent proves i més proves al llarg d'aquells anys. El travesseu l'havia fermada, ben fermada, sí, però no aguantaria el seu pes i cauria, i juntament amb l'escala, ells mateixos. Varen estar un parell de dies cercant-los. Ningú no se'n podria venir del que era el que havia passat. Ni els criats dels caçadors aparegut en Berenguer de Galiana, segons el llibre d'en Joan Rosselló Son Fortesa, ni els seus companys de cacera, ni la seva família, i encara menys el pare, els amics de na Dolça, sa Molinera, que juntament amb la seva desaparició i amb aquell canvi que havia fet anys enrere, va fer que cruels, no?, que al cap de poc temps de la seva desaparició ja posassin en dubte la seva moral i costums. Va passar un bon grapat d'anys abans de que un bandejat triés aquell descomunal abanc a les muntanyes de Santa Maria del Camí, a l'illa de Mallorca, com el seu refugi. I quina va ser la seva sorpresa quan allà baix es va trobar en restes d'ossos de dues persones, una més grossa i l'altra més petita, plenes de verdat, i la més menuda amb una daga rodeada clavada entre les costelles. Només els colons salvatges varen ser testimoni mut d'una venjança. Podríem estar, sens dubte, una bona estona més contant historietes d'aquestes, no? Però crec que ho deixarem aquí. Anem a continuar fent una ullada a tota aquesta actualitat que ens ha cridat l'atenció d'una manera o una altra. Primer, dues ressenyes bibliogràfiques i tornem de seguida en la secció de Món Diversos.
I d'avui podem recomanar dos clàssics, com són Històries i llegendes mallorquines d'amor, d'en Gabriel Sabrafín, que es va publicar l'any 2000 per a l'Anyeta, un dels llibres clàssics d'aquestes històries, i també les llegendes d'en Becker, com no, no?
No, evidentment. A més, penso que són massa desconegudes les llegendes. Estic parlant d'en Becker, d'en Vial Sabrafín, són a nivell local, lògicament, no? Però, per cert, a vegades de nivell local un se'n va cap a fora, com ara na Caterina Belriu, que ha publicat en francès. Enhorabona, Caterina.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7. La sents?
IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia. Diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.1. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, apoyant-se i a Sant Josep, a Eivissa, mos podeu escoltar en el 89.7 de la freqüència modulada. I ara, si un cas, farem això. Començam amb aquestes notícies d'actualitat en aquesta secció on es pipetllam una miqueta sa lo que mos envolta i que nosaltres anomenem Món Diversos. I dins aquest Món Diversos avui hem fet un bocí d'aquesta secció abans, parlant amb la doctora Vázquez Ois d'aquest curs que donarà a final d'aquest mes de febrer a Saunet, i han comentat lo d'en Colón, de que història oficial, però jo de qualque manera deia que en Colón era de Gènova, i tenim aquí a les nostres illes qui pensa diferent, no? Tenim en Anito Verdera, com he dit, a Eivissa, i també tenim que ha sortit publicat, ara no sé si va ser ahir, abans d'ahir o l'altre, va sortir qualque cosa publicada, Sergio.
I així tenim la notícia d'última hora amb la titulada en Gabriel Bor, que diu: este any se demostrarà que Colón era originario de Felanitz. La noticia dio: el investigador Gabriel Bird sigue recopilando datos para averiguar y confirmar la mallorquinidad del descubridor de América, Cristóbal Colón. Según Bird, la teoría felanichera es la más coherente de todas las que hay, y añadió que antes que yo, mucha gente ya estudió y defendió que era de Felanitz, y concluyó que debe ser el año de Colón y demostrar definitivamente que era originario de Felanitz.
Bé, ell té una exposició damunt del tema d'en Colón allà a Felanitz, i bé, per ell sa que està molt animat en Gabriel Bert, perquè troba, pensa que enguany serà l'any que se demostrarà la mallorquinitat de clar, descobridor d'Amèrica. No va descobrir Amèrica, i això seria un altre, no? Seria...
Serà, crec que ho han comentat diverses vegades,
perquè el tema dels vikings ja està demostrar, però se segueix parlant d'Amèrica com el descobriment d'Amèrica, no?
Ara és quan Don Borja diu en Colom és el darrer descobridor.
Sí, de fet, això anava, ho he dit diverses vegades.
Sí, seria aquest cas.
No? Inclús, crec que vàrem apuntar també una de les teories que diuen, no? Que en Colom era ni més ni manco que és net d'en Jafú de Cresques, que també és una altra hipòtesi bastant interessant.
Aquí, com sempre feim a Món Diversos, haurem de parlar en els que més en saben, o els que més documentats estan, o els que més poden transmetre, com seria en aquest cas en Gabriel Bert o el mateix Nito Verdera. I com sempre, convidam a qualsevol historiador de les nostres illes si té qualque aportació a fer, no? A part, enguany també tenim el tema d'en Ramon Llull, també tenim la canonització d'en Juníper Serra, vull dir que les nostres illes tornaran tenir molt de renom, no? Una altra vegada enguany. És interessant. Podríem tractar de contactar amb en Gabriel Bert perquè mos conti tot això a ell de primera mà, no?
Bé, en quant a notícies insòlites, una que també s'ha publicat fa un parell de dies i que a més és curiós, ho podem dir, nosaltres mos comunicam molt abans de fer el programa, de fer el programa en directe. I aquesta notícia, és una notícia que ens agrada, ens la compartim. I d'aquesta sí, l'han compartida 5 o 6 vegades,
sí.
Perquè ens ha agradat tanta atenció, que ja pareix que ho fem a posta.
Sí.
Bé, i el titular diu, hallan monje momificado de 200 años que no está muerto. Clar, amb aquest titular és normal que cridis atenció. Diu, sí. Médicos forenses están examinando los restos de lo que se cree que son alrededor de 200 años de edad y que fueron encontrados envueltos en piel de animales en Mongolia, según recoge The Siberian Times. Los científicos estiman que el sacerdote budista está bien conservado por las muy bajas temperaturas en ese país. En declaraciones al citado medio, Barry Kersin, famoso budista y médico del líder espiritual tibetano Dalai Lama, dice que el hombre no está muerto, ya que se encuentra en un profundo estado espiritual denominado Tuktam.
Bé, aquest estat espiritual denominat Tuktam, que no sé si se pronuncia així o no, però que és una mena de meditació profunda i extrema. Ara pareix ser també que els psiquiatres diuen que la meditació és bona, no? Que és saludable en si mateixa. Interessant, també. Podríem convidar qualque psiquiatre que ens parli d'aquest tema. De totes maneres, ja permeteu-me que ho dubti. No que la meditació sigui bona, sinó que la situació d'aquest monjo momificat no estigui mort, no? No sé vosaltres què penseu.
Home, no fa molt bona pinta.
Jo el veig també.
Està ben conservat, però...
Sí, bé, com...
Sincerament.
Mira, crec que, a més, crec que no ho he dit. No fa molt vaig anar... vaig viatjar per visitar dues coses, no? Que tenia cert interès. Una era la Alhambra de Granada, que... el tema de xiureis i una d'aquestes coses rares que m'agrada trascar en altres, i l'altra era una, precisament també a Granada, una exposició de mòmies que hi havia, i hi havia, era una rèplica lògicament perquè no se pot tocar, Nozzi, vos en recordeu de Nozzi? Varen parlar de Nozzi la primera temporada, i d'allà tenien una exposició de mòmies. Vos en recordeu aquelles fotos que me'l vaig enviar?
Sí, sí,
però
sí.
Se podia fer fotos, vull dir, vaig demanar permís, se poden fer fotos? Sí, i clar, vaig estar fent fotos tot el temps, i estava Nozzi també, no té 200 anys, en té un parell de mils. Impressionant també les coses que duia amb ell, els seus estris i això. Clar, tu el veus i també donava, no sé, podria ser. Lo que no entenc és que qualcú se pugui plantejar que aquest monjo en 200 anys no estigui mort, però bé, igual són nosaltres que som ignorants.
Bé, ara si te pareix anem amb una notícia que mos du fins a Hong Kong, perquè el titular diu un bebé nace embarazado de gemelos en Hong Kong. Un bebé de 3 semanas de vida ha sido operado tras nacer embarazado de gemelos en Hong Kong. Los médicos han tenido que eliminar a los fetos de 8 y 10 semanas de gestación al ser prácticamente imposible para la niña llevar a cabo su embarazo. Entre comillas, claro. Los pequeños tenían formadas las piernas, los brazos, la columna, las costillas y los intestinos, además de poseer cordón umbilical. Bé.
Me sona súper sorprenent... I aquesta, la veritat és que se me va passar perquè volia parlar precisament amb un... perquè la notícia continuava dient que hi havia... que era un ginecòleg, no, Sergio?
Sí.
Un ginecòleg que ho havia estudiat, era així?
Sí, un doctor Yu Kaiman.
Val. Hauríem de parlar també amb un ginecòleg, en qualque metge que sàpiga com està aquesta situació. Aquest fet, per lo vist, té un nom que és fetus infetu,
I abans m'has dit, Sergio, i això era un dato que se m'ha quedat. Cada quant se produeix aquest fet?
Sí, posa la notícia de uno de cada 500.000 nacimientos.
Clar, segons això, resultaria que si en els darrers 30 anys ha hagut 1.000 milions de naixements, com a mínim, perquè la població ha augmentat aquesta xifra, dic jo que n'hauria molt més, no? Si se produeix un cada 500.000 naixements...
No han transcendit per motiu que fos, però sí, que estadísticament per tocaria més. Curiosament, l'altre dia trascava un llibre teu...
2.000 serien.
Trascava un llibre teu de fa 40 anys, no recordo el títol, i parlava expressament les poblacions del món. I xerrava de quan Xina tenia 400 milions d'habitants... I coses semblants. I clar, en aquest període ha augmentat 1.000 milions. O sigui...
Pot ser que fos aquell llibre de Sunesco de Sobreviviremos a este mundo, una cosa d'aquestes.
Sí, exacte.
Sí, però són interessants per veure com se pensava que seria el futur, no? El futur que ara és el nostre present. Aquest és molt interessant. Jo es dubte que tenques com s'ha pogut fecundar, no? Mira, la setmana passada vam estar parlant de concepcions estranyes. Aquesta ho seria, jo m'imagino que seria arrel de la pròpia dels pares, no? De la pròpia concepció d'aquest feto, que hagués una... No sé, és molt curiós, això és molt... És com molt estrany. Feim una miqueta de... Deixem el tema, si voleu, de... Perquè li hem dedicat molt de temps, perquè tot la doctora Vázquez ho era. Per tant, si vos sembla, anem a la darrera xarxa del programa, anem a xarxes socials.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Idò, començam la secció on els protagonistes sou els oients que interactuau amb nosaltres i mos enviau els vostres missatges i els vostres comentaris. I si vols, Sergio, comences.
Sí, un dels primers missatges que tenim aquí diu salutacions i gràcies per anticipat. Amem, túnels, llegendes urbanes de túnels... És veritat que hi havia túnels que sortien de ciutat i que arribaven fins a Castell Viva? Jo crec que això és massa túnel. Què penseu? Joan Gomis.
I de... Estic fent memòria. Crec que vàrem estar parlant tu a qualque programa del Castell de Viva. A veure... hi havia túnels, segur... que hi havia túnels. Hi havia túnels per poder fugir del castell de Baivà, com va passar a l'altre castell que tenia en Jaume II, al sud de França, que, a més, el va haver d'aprofitar i era el clavegueram. Et suposa que en el nostre castell de Baivà també hi devia ser-hi. De fet, podem dir que nosaltres, amb molta humilitat, pensam que sabem a on estava aquesta sortida, no? Que per cert va sortir publicada fa un parell d'anys i no s'ha tornat a saber res més, no? Però sembla ser que sí, però no que arribassin fins a Palma, també de Palau de l'actual Palau de Salmudaina també hi havia túnels que sortien, però no és que arribessin tampoc, lògicament, en el castell, perquè a més haurien d'anar vall la mà, vull dir, perquè estava també el torrent de la Riera, no? que l'haurien de travessar, i això era mal de travessar. I tampoc han de deixar de banda que la mà arribava fins de ves, més o menys, estem parlant de la ciutat de Palma, més o menys a on està la plaça de les Tortugues, la plaça Joan Carles I, i la mà arribava més o menys fins allà, no? Per tant, a travessar això, o bé haurien de donar volta per de en qualsevol cas, a travessar el torrent és difícil. I a part hi havia altres túnels, túnels perquè també hi havia mines, per exemple, com a la zona de Gènova, a la zona de Santa Caterina, a la Raval de Santa Catalina, també a Palma, o sigui que sí, també a Eivissa Vila, evidentment a Menorca, quan no podem oblidar els túnels d'allà, però no tots els túnels arriben a Sinflamont o coses d'aquestes, no. Normalment eren fugides.
Ara deies lo de Salmudaina, diuen també que hi havia un túnel que comunicava les dues Salmudaines que teníem a Palma, que és el que és l'actual Palau de Salmudaina, en Salmudaina de Gomara, que era el castell que van ocupar els templers després,
que està a la porta del príncep.
Exacte.
Més o menys. Aquesta
és bastant probable.
Sí, perquè no estan tan fora, en realitat.
No, en línia...
És lògic que, seguint dues fortificacions musulmanes, estiguessin unides per lo que fos.
Sí, en línia recta no seria tant. En línia recta no seria tant. I podria ser, no?, el manco en sortides i entrades, però és normal, eren sistemes de fugida, no? Sí, jo crec que, a més, que a tots els indrets aquest de poder, estic parlant no de poders extrasensorials, estic parlant de poders polítics, no? Jo crec que tenen aquestes maneres de poder escapar, no?, de poder fugir en cas de necessitat.
Tenim un altre que diu: molt bones, amics. Felicitacions per el programa. Crec que formau un equip ben compenetrat i equilibrat a les vostres postures personals pel que fa als temes que tractau. Aquesta és la meva consulta. El meu avi m'ho va contar que els germans Franco Baumonde van tenir relació amb Mallorca. Crec que principalment un d'ells, que era pilot d'avions. Però la veritat és que ja no me'n record gaire i el meu avi ja no hi és. I m'agradaria la manera que teniu de contar les coses, pues, com ho contàssiu. Així que us estaré molt agraïda si em contestau per la ràdio. Una abraçada, Catalina Miralles.
La veritat és que, independentment... Mira, avui també ha citat, justament, ha citat en Franco, la doctora Vázquez, independentment d'aquest 40 anys de dictadura, d'aquell anomenat, com hem après avui, generalíssim, i de, a part d'això, la vinculació que van tenir els germans Franco en les Illes Balears va ser molta, no? Dos d'ells. Una, en Francisco Franco, que abans d'anar-se'n a fer el que va fer, va ser el cap de les forces armades a les Illes Balears, no? Durant un temps, abans d'anar-se'n a Canaris. Però és que se referia a aquest oient era en Ramon Franco. Ramon Franco té una vida molt curiosa, perquè a part de ser germà del dictador, el germà petit, era, com ho diríem, era una miqueta revolucionari, no? De fet, es diu que va tractar fins i tot de bombardejar el Palau Reial, tractar de fent fora la monarquia d'aquesta manera. Va agafar l'avion, però en lloc de tirar bombes, després va tirar el que se deien les octavilles, no? Clar, aquest home va ser militar, com era costum a la seva família, i ell va ser pilot d'avió, també va ser pilot de guerra, va fer un vol molt famós, el Plus Ultra, que va ser anar des de la península fins a Sud-amèrica, i va ser reconegut a nivell internacional. També va estar ficat en política. Crec que no endivinaríeu en quin partit va estar en Ramon Franco Baumonde, ho sabeu. Si no m'equivoc, se va, com diríem, anava una miqueta per lliure, però en el final, a Barcelona, es va ajuntar amb els de Esquerra Republicana de Catalunya, el germà d'en Franco. I a mesura que el seu germà, en Francisco, anava agafant poder, va venir cap a... va ser destinat a Mallorca com a cap de la base aèria que hi ha en el nord de Mallorca, que hi havia a Pollença, la base d'hidroavions de Pollença. I allà és quan li va agafar la mort. Volant des de Mallorca cap a la península, el germà petit d'en Francisco Franco va tenir, aquí posam cometes, un accident, no? Evidentment tenia molt d'enemics, des dels companys de seu germà fins als seus propis, clar, perquè en el final, clar, havia estat un revolucionari que s'havia un revolucionari republicà i d'esquerres que s'havia ajuntat en aquest cas amb els que havien dut a terme un cop d'estat, i a la vegades que havien dut el cop d'estat no oblidaven el passat d'ell, no? Tan fort degué ser que el propi Franco, Francisco Franco, no va anar en el funeral del seu germà, que va suposadament sempre morir amb un accident aeri, com va passar amb altres militars de l'època que varen tenir aquells sempre estranys accidents. Crec que un dia podríem parlar d'aquestes també teories conspiranoiques, moltes d'elles com a bastant probables, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, i podem anar doncs a darrere, que diu: hola amics de Font de Misteris, un amic meu ha anat a Eivissa i m'ha mostrat unes fotos molt bones d'Esvedrà. Per què no feis un repàs de les històries d'aparicions, llums i ovnis que es conten allà? Des de quan hi ha registre d'aquestes coses fins a una altra?
Ho tenim pendent. Esvedrà és fantàstic, bé, sempre. Esvedrà, Galatzó, Montetoro, no? Tot tres, les nostres illes. Bé, podríem dir Samola també de Formentera, perquè ja en Javier Pérez d'Arevalo mos va parlar també de successos estranys, no?, a Samola, de Formentera. Esvedrà, des de temps immemorials, perquè les llegendes ja ho recueixen, i també hi ha constatació documentada de cròniques d'Espara Palau i anteriors. Prenem nota, ho apuntam i ho farem. Ara hauríem d'anar acabant, si vos sembla bé. Dones les formes de contacte molt ràpid.
I d'allò sabeu, ens podeu trobar a Facebook, cercant Font de Misteris, a Twitter també cercant Font de Misteris, ens podeu enviar els vostres missatges al correu electrònic fontdemisteris@ivtradio.com i també podeu visitar la nostra pàgina web, que és www.fontdemisteris.com.
Idò, hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I avui hem dedicat el tema principal del programa a l'amor, no?, el tema de les parelles. Ja havíem dit que Font de Misteris ho faríem d'una manera diferent, no?, tal com ho hem fet. I també dins aquestes històries hem parlat de violència. Ara voldríem fer un petit homenatge, no?, a tota aquella gent que viu la seva història, i no d'amor precisament, encara que qualque dia així potser ho va pensar, no? I ara ho viuen de la manera més trista que podem imaginar, que s'ha de tenir en el teu pitjor enemic dins ca teva. Imagineu la llegenda que han contat de la venda Son Pou a dia d'avui. Idò, hi ha encara més indrets al món on passen coses pitjors. Una lota violada es condemna 200 cops i 6 mesos de presó per estar violada. Això va passar l'any 2007 a Aràbia Saudí. A Dubai, l'any 2013, una lota noruega es condemna d'un any i mig de presó per haver tingut sexe fora del matrimoni en un cas de violació. Una altra, que com els altres sonaria a un acudit d'humor negre si no fos tan seriós i tan dramàticament real. Una lota afgana es condemnada a presó o a casar-se amb el seu violador, i en cas que es casés amb el seu violador, la família del violador ja ha dit que la matarà perquè és una ofensa tenir a una violada a sa família. Han perdut el nord. Com a espècie, el varen perdre fa molt i no l'han trobat. I aquí, a prop nostre, tenim que hi ha membres de parelles que es pensen en no sé quin dret damunt de les seves companyes o companys, siguin de sexe que siguin, i es veuen amb una superioritat que ells o elles mateixes s'atribueixen, no? Bombardejant la base de la societat, ferintes els nuclis que la conformen. I el nostre homenatge i recolzament a tota aquella gent que ho pateix, i la nostra esperança de que els covards que s'aprofiten de la seva superioritat física o psíquica es dediquin, no sé, a anar al boxeo o anar-se'n a travessar un desert en solitari. Si teniu qualque cas a prop, ja ho sabeu, cridau en el 016. Confiem que qualque dia aquest número de telèfon no sigui necessari i es pugui tenir com una cosa del passat, d'un trist passat. Ara mirem cap al futur. Estimeu-vos, estimem-nos tots, no? A veure si som capaços d'aconseguir un món més habitable i més humà. No ho sé, ja ho sabeu, però ses utopies de la mitjanit del dissabte. Ara vos deixem amb una mica de música de qualcú, no? Només una més, que està farta d'aquesta violència absurda i irracional. Bebe, la cançó Malo. Allí pau. Bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el barro pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres.